Bueno, i seguint en les notícies de Vila-real, avui tenim a Toni Marín, que és regidor de la policia, serveis socials, salut, cooperació, mediació, agricultura, i no té més perquè no té més temps, pobre home. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, Lluís, a tu i a tota la teva audiència. Molt bé.
Pues no res, t'ha volgut cridar perquè estic molt interessat en els tallers UPK, que enguany és la primera vegada que este municipi es fica en pràctica, i volguera saber, i la nostra audiència segurament també, de què consistís.
Bé, nosaltres des de la UPK, que és la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, al llarg de l'any fem moltes iniciatives, no? I el que es tracta és de previndre tot el tipus de consum de substàncies i d'addiccions, les en substància i les no en substància, no? Com podria ser, per exemple, pues, l'addicció al mòbil o a les pantalles. En aquest cas, pues, veient la qüestió de la joventut en el qual pues, s'inicien cada vegada més pront en el consum de l'alcohol, en experimentar o en provar, pues, hem decidit en aquestes dates pues, fer un taller de com s'elaboren còctels saludables, no? Per tant, pues, lo que tindrà, en lo que consistirà exactament és en això, que vinguin xiquets i xicoles i xicoles entre 12 i 17 anys. El dia 26 de desembre ho farem en l'Espai Jove i a partir de les 6 pues, aprendran a fer còctels saludables, còctels que tinguin fruites naturals, ingredients saludables i d'alguna manera pues, que puguen durant aquestes festes pues, practicar-ho inclús en casa, en els majors, en els seus amics, pues mira el que ha après. I creiem que és una manera divertida i creativa de fer prevenció, perquè òbviament totes les persones i estos xicuelos i xicueles saben que l'alcohol no és bo, els adults també ho saben, però no és prou això, el dir que algo no és saludable, òbviament no és un indicatiu que faci que la gent no consumisca, i per tant tenim que buscar estratègies pues, que arriben i que ells fiquen en pràctica i veient que poden fer un ese còctel saludable que es beu i té bon gust, pues, que no és necessari gaudir per a gaudir que tinguin que prendre alcohol. Això és la finalitat.
I també és una manera també de innovar, perquè no deixa de ser buscar una línia en el món de l'hostaleria que així a Vila-real jo des de llavors no conec cap tipus de local que se dediqui a aquests tipus de begudes.
És aixina i cada vegada, com deia abans, pues, n'hi ha els adolescents, comencen antes a sortir, comencen antes a fer moltes coses i crec que és una iniciativa que podien agafar molt bé el testic. En festes ja varen fer una barra en barmans de beguda saludable el dia de les disfresses de les últimes festes i va ser algo que va tindre molt d'èxit, és dir, va fer una cua que pues, cridava molt l'atenció perquè pues, un típic barman que tira els escubitos a l'aire, que fica una fruita, que escubitos que tenien llums, era algo molt cridaner, no? I van fer una cua que van acabar existències en poquetes hores. Per tant, crec que és pues, fer coses diferents en un missatge molt clar, que és el de la prevenció.
I la participació de gent en aquest curs, heu vist que n'hi ha molta gent interessada? O...
Sí, hi ha interès i a banda també des de que ho vam fer públic, pues, òbviament abans des de la UPK ja anem treballant, no? Perquè al fi i al cap la tasca de la UPK és tasca en les escoles directament, tasca en els orientadors d'escoles, tasca en els demés recursos que tenim des de serveis socials hasta la pròpia, els propis centres de salut, en les AMPES, pues ja d'alguna manera ja tenim molta comunicació i tenim un bagatge que fa que la gent sàpia el que fas, no? I alguns pares o mares ja ens han preguntat, també t'ho dic.
I com a curiositat, al ser un ente públic com és l'Ajuntament que, diguem, fomenta aquestes activitats, està obert a altres ciutadans d'altres municipis a poder participar o està enfocat solament a la gent de Vila-real?
Està obert a gent d'altres municipis. De fet, aquest estiu que varen fer uns tallers que tenien que veure com fer un ús de la tecnologia adequada, en el qual venien els xicuelos i xicueles en les seues tablets i els seus ordenadors i tenien un monitor que s'explica explicava, pues, com buscar pàgines segures, com navegar segur, com tindre precaució en alguns xocs que en principi pareixen xocs, però després darrere se poden amagar depredadors sexuals, per exemple, no? Que cada vegada pues, busquen estos espais. Ahir vàrem vindre alumnat que venia d'altres municipis, que diuen, mira, és que en el meu poble això no ho fan, podem anar, i òbviament si n'hi ha plaç i diguem algun lloc buit i se pot, a més van fer diversos turnos, no? Va ser durant l'estiu, pues clar que sí, al final és oferir una oferta que nosaltres fem, i si n'hi ha gent de fora pues que n'hi ha places buides, pues se poden aprofitar-ho.
Dins d'esta temàtica que has tret, segurament tindràs l'assessorament tu com a regidor de la policia. Supon que la policia tindrà un paper important en l'impartiment d'aquestes classes, no? Aportant la seva experiència.
Sí, la policia està molt involucrada, i jo crec que és el que té que ser aquesta línia, i cada vegada ho estem més. Per ficar-te un exemple molt clar, en l'UPK nosaltres tenim una manera de treballar en la qual, quan la policia detén algun menor per algun consum de substància, directament li dona trasllat també a l'UPK, en el sentit de que pues, se puguen contactar i dir, mira, saben que el teu fill ha tingut d'una manera molt discreta, òbviament, i com toca, però han tingut aquest problema, sapigueu que així tenim aquest servici que dona assessorament a tota la població, però en èmfasis en la població jove. I això fa també pues, que d'alguna manera no es quede només en una sanció, sinó que darrere n'hi ha un treball en el qual se pugui ajudar, i crec que es tracta d'això. La policia està també fent xerrades de convivència, ara tenim un projecte prou interessant que també està involucrat el Villarreal Club de Futbol en quant a policia, i estem treballant en moltes àrees, igual que també en alguns col·legis estem portant un tema de prevenció, sobretot de les conductes, el que té que veure en telèfons mòbils, en els quals pues, estem involucrats la UPK per un costat i l'equip especialista d'infància i adolescència que tinguin serveis socials també. Entonces, treballar conjuntament i crear sinergies.
El fet de que se creara este curs, me imagino que estarien basades en algun tipus d'estadístiques o estudis que haveu realitzat a través de la mateixa ciutadania o de les mateixes infraccions. En quines estadístiques estem parlant per a que vos plantejareu com a ente públic el veure que és un verdader problema?
Mira, nosaltres cada dos anys fem unes estadístiques a la població de Villarreal i als adolescents, a esta franja d'edat que t'he dit. A partir d'ahí, en els últims vam veure algo que em va aparèixer bo, que és que el consum d'alcohol havia baixat, així, en els jovens, no? En la horquilla que es manegem d'entre 12 i 16 anys. Però sí que vam veure algunes tendències que no són només de Villarreal, sinó que se poden extrapolar a altres parts d'Espanya, que és la manera de beure l'alcohol en jovens que tendeix a ser compulsiva. És algo que se diu en anglès se diu binge drinking. És a dir, si se tenen que fer tres copes o quatre, pues tenen pressa i va tot més ràpid. I també que n'hi havia una associació que passava fa molts anys ja, o no tants, quan érem nosaltres més jovens, però que ara es veu més, no? És començar en les energètiques, begudes energètiques, després mesclar-les en alcohol, i cada vegada, de fet jo vaig fer una moció en l'Ajuntament en quant a la prohibició de les begudes energètiques en joves, perquè considere que no s'està tenint en compte l'efecte que hi ha, no només per la cafeïna, que ja han hagut casos en Espanya d'infartos pel que té que veure, sinó també per tots els altres ingredients que té. Per tant, nosaltres el taller estava enfocat en l'evidència de que sí que hem reduït l'alcohol, però reduir-lo no significa que no n'hi hagi. Jo estic content perquè ho hem reduït i això és fruit de les campanyes, però hem de seguir ahí. Però sí, també estem introduint molt el tema de la beguda compulsiva i també el tema de les energètiques, que abans n'hi havia una o dues marques i ara n'hi ha tanta marca blanca que els xicuelos van a el Super X i el que val una de marca top pues, en compren tres de marca blanca, i això pues, creiem que és algo que hi ha que treballar.
I si treballem al món infantil, també hem de treballar en el món dels pares, no? Els pares com poden detectar algun tipus de tendència per part dels seus fills? Perquè habitualment jo vaig a comprar la meva dona i veig per exemple, un divendres per la vesprà, quadrilla de crios que s'ajunten i s'agarren moltes bebides energètiques, perquè a mi me llama l'atenció, soc pare també de cries. Entonces, acompanyar d'una botella d'alcohol, que segur que el còctel, valga la redundància del tema que parlem avui, segur que té que ser explosiu, mai millor dit, no? Entonces, i esa faceta oculta que tenen els pares que no poden apreciar-lo, però a millor poden apreciar-lo en altres... En la compra diària, si és fills, per exemple, de papà, pues si vas a comprar, compra amb això que m'agrada. Quin consell li podrien donar als pares pa detectar aquest problema? I també, si els pares poden ficar-se en contacte, perquè comentaves que era la policia, diguem, la que canalitzava en un primer moment el donar-li l'oportunitat a aquests crios per a veure, pues un pare de manera pròpia, de ostres, a veure com puc enterar-me jo a través de l'Ajuntament per a poder que el meu fill puga participar en aquests cursos.
Bé, nosaltres a l'Ajuntament podem veure perfectament i preguntar per l'UPK. Està en xarxes també, tenim Instagram i podem comunicar-se perfectament. Lo de la policia, he ficat un exemple, que és algo de la col·laboració, però realment en tots els instituts i tots els col·legis a l'UPK els orientadors la coneixen, els professors la coneixen, les AMPs la coneixen i d'alguna manera és molt fàcil, però qualsevol persona que no té per què tindre fills, que vulga, crega que té algun problema en aquesta línia o que vol informació, pot contactar en l'UPK sense cap problema i nosaltres directament els contactem. A lo segon que em deies, com poden detectar? A veure, és evident que si demanen que compren això, pues ahí ja tenim un problema greu, no? Perquè quan li demanen...
Ja ha saltat l'alarma.
Ahí ja ha saltat. Però sí que n'hi ha altres conductes, com, per exemple, avui en dia, jo sé que és un poc anti-esmos que corren, però tenim que tornar a lo que és compartir els pares en els fills. Avui en dia, tant si ho veus ja, ho veus en el carrer, que... estan prenent algo en una terrassa i cada un està en el seu mòbil, no? Això no és bo, això ja n'hi ha un terme que se diu abandono pròximo, que és dir, tenim els fills al costat però no sabem, els tenim físicament però...
Som desconeguts per a molt altres.
Correcte. Llavors això en casa pues, ha de ser compartir pues, quan mengen, que mengen tots junts, que nesquen mòbils, que puguen parlar... quan els xiquets se tanquen en les habitacions, sobretot els preadolescents i adolescents, pues, la porta de l'habitació sempre té que estar oberta, perquè és la manera de saber què fan, perquè si no, nosaltres no ho sabem. I ahí se generen els llaços de comunicació, perquè si no, no ho saps. O sigui, dius, sí, no, el meu fill està tot el dia en casa, no? Si no, això no vol dir que si no, avui en dia pots estar des de casa i estàs fent més coses des de l'ordinador, parlant amb molta gent i fent moltes coses que abans, si no eixies, està clar que no eixia. El meu estava en un llibre o estava en el quarto, però ara això no ho tenim. Per tant, la comunicació té que ser vital i se tenen que generar aquests llaços. I és veritat que és difícil. És difícil quan tu dus a lo millor el teu fill al col·legi i veus que els companys ja tenen telèfon mòbil. I entonces tu eres el raro, no?
El raro.
I això també se té que consensuar entre els demés pares, del col·legi també unes directrius, del veïnat, de tota la gent que d'alguna manera pues, tinguem un criteri en coses que cada cosa té que ser en el seu moment. I jo crec que per ahí està la tasca. I òbviament després pues, recurrir a professionals i a l'ajuda, pues, des de, en este cas, pues, des de l'ajuda de l'Ajuntament que presta, com una tasca comunitària i de prevenció, que és el que tenim que estar ahí. Mm.
I ara, aprofitant que estàs així, vull fer un recopilatori més o menys, perquè el mes de desembre tu saps que són les notes de final de curso, saps? O sigui, tu no te vas a escapar, vaig a dir-te-ho. Aixina que tu com a regidor de la policia, d'agricultura, que implica també la policia rural... La policia, crec que teniu previstos ampliar plantilla, no? La policia local, no?
Sí, jo ja fa... però uns mesos, quasi que ja un any, quan vaig agafar policia vaig dir que la intenció era cobrir un places, que tenim unes places ahí, vam tindre unes situacions en les quals va canviar una legislació, se podien jubilar abans, vam tindre una jubilació de molts policies de cop, vam tindre també un augment en els complements d'eix econòmics, va millorar això i això ha fet que la policia de Villarreal avui siga una policia, si ja ho era atractiva per instal·lació i per lo que fem, pues ara encara ho és més. Entonces, hem estat treballant durant tot aquest any, com t'he dit, des que vaig prendre posició de policia i en el recolzament de l'equip del govern i l'alcalde al cap, per a cobrir places. Entonces, ara en breu, en el que queda de mes, pràcticament, ahir van estar ja demanant destí, places i tal, calcule que cobrirem unes 20 places de policia. Per mi és molt important perquè crec que necessitem reforçar algunes places, que és la policia de proximitat, és que puguem tindre més policia al carrer caminant, que puguen estar en els barris i que puguen d'alguna manera pues, qualsevol veí, qualsevol comerç, qualsevol tenda tindre una interlocució directa, no tindre que cridar a la policia i per ahí també pues, tindre aquesta presència que sempre és bona, no? També pues, reforçar la policia rural i la mediació, no? Mediació amb Segur Pioneros molt de temps, ens han reconegut a nivell internacional. I jo, com a mediador que soc de professió, pues, per mi era molt important el poder tornar a desplegar-nos. Al principi se m'ha oferit la possibilitat pues, de poder tornar a fer mediació intrajudicial i col·laborar en els juzgats. Hi ha una llei nova ara que inclús pues, mos vindria molt al pèl per poder entrar a treballar, però sí que vaig avaluar que no era el moment. Pues perquè no teníem tota la policia que a mi m'agradaria tindre en un poble que, com sabem, pues és un poble que totes les setmanes tenim algo. I això significa que la policia té que estar en tot. Si n'hi ha una provesó, si n'hi ha un acte, si n'hi ha que tallar això, n'hi ha que tallar l'altre. Ara, bueno, tots els dispositius de la lliga de futbol, ara en Champions, que a nosaltres ens demanen... La UEFA ens demana la mateixa policia a nosaltres que a Londres o a París o a Madrid. I això és un esforç. Només de policia local en cada dispositiu de Champions són 35 policies nostres que tenim de dedicar per a aquest dispositiu.
I el Villarreal Club de Futbol sent una entitat privada col·labora en, diguem, en aquestes labors perquè, evidentment, part del problema, aunque és un benefici deportiu per a la... ciutat i per a la província, clar, què és el que aporta?
El Villarreal aporta que reforça tota la seva seguretat. Nosaltres en cada partit tenim una reunió segons quin partit és i ahí està el responsable de seguretat del Villarreal aportant tota la informació, aportant tots els recursos que té, perquè cada partit és diferent i cada afició és distinta. Llavors tens aficions que saps un poc les persones que van a vindre i tens altres aficions que van un poc per lliure. Entonces dius, d'allà mos diuen que vindran tants, però també mos diuen que n'hi ha molts que ni s'entera el club, agarren el bitllet i se'n venen cap així. I tota aquesta informació moltes vegades mos la canalitza el Villarreal i per això nosaltres a vegades prenem unes mides o unes altres, com en un moment on vam decidir tancar uns col·legis per la vesprada perquè sabien que l'afició que venia era molt, molt perillosa.
Sí, recorde que va haver polèmica. Correcte. En aquell dia. Però bueno, són decisions que ho té que, com a pare de tots, el senyor alcalde, per dir-ho d'alguna manera, no? Té que agarrar i ses medides, que a vegades no són populars, però bueno, que al final és per al bé de la ciutadania.
Ja que velar per la seguretat, ho tenim també pues, en, últimament quan plou, quan no plou. Prendre una decisió no és pa molestar o pa fotre la gent. Però en un moment donat, en la informació que maneges, tu tens que prendre decisions. I moltes vegades tens que distanciar de lo que fan altres perquè tu tens que previndre i saps lo que tens i escolta, si no passa res, pots quedar en dir, ostres, mira, altres, per exemple, altres han fet col·latge i vostres no l'heu fet. Però quan passa algo, quan ha passat algo que tu has suspès, altres no han suspès i a mitjan matí ha caigut una aigua brutal i entenc que els pares que estaven en el treball i així agarrar el cotxe, anar a pes xiquets o inclús l'administració conselleria quan diu no, el centre tal de discapacitats no tanca, obriu i a mitjan matí estan dient bueno, aneu a replegar-los, bueno, i tu tens una previsió que tens una ruta, per exemple, d'autobús, en este cas nosaltres que som els que fiquem aquestes rutes i canvies de canviar de cavall a mitjà del riu no és bo. Ja. Entonces, moltes vegades...
De totes maneres, sempre és molt pràctic parlar a cavallo passat, no?
Correcte.
Entonces, jo també adivinaria tot i és molt fàcil criticar. jo com a pare reconec que primerament és difícil agarrar, però bueno, tenim antecedents que no n'hi ha que recordar. Que...
Exacte.
Entonces, jo a aquestes persones que són propenses a criticar, jo sempre dic que si ho fiquen en un paperet, saps? Quan està passant aquesta situació, que ho fiquen en un paperet i que s'ho apunten. I quan haia passat, dirà, oi, pues ho ha acertat, no? Pues no ho ha acertat. Però que se ho diga per a ell mateix, no?
Aixina
és. Lo pràctic és sempre...
Tu tens que tenir tota la informació possible i a partir d'ahí prendre una decisió molt racional i molt clara. I és el que fem, cada vegada intentar tindre més informació en tot. I en tot el que tu tens, tu pres decisions. N'hi ha vegades pues, que d'alguna manera pues, tens que ho tens molt clar i altres que ante el dubte pues, el principi de precaució. No? I crec que en això és en el que es tracta. I ja hi anem.
Perdona que te moleste. Has parlat de la policia rural, ara que estre del Villarreal, som una població industrial i llauradora, entonces tenim un problema, no? Que estic llegint en premsa estos dies, la policia ha pillat a un que ha encollit l'ordre del costat, que sí. No saben si és veritat o quina finalitat porta en aquestes taronges, o inclús crec que avui també m'ha aparegut vore llegir algo, no me referís en el problema de Villarreal, sinó me referís en municipis colindants. Què té que fer un llaurador quan se veu en este problema? Perquè tots volem que aquesta policia sempre estiga rodant, sempre estiga...
Primer de tot, té que avisar a la policia. Òbviament, cridar que no se confronte ningú ni faci cap acció que no siga aixa, perquè, pues, perquè un no sap mai en la persona que te trobes damunt, no? I, per tant, primer cridar a la policia. Sí que és veritat que nosaltres, mira, fa uns mesos vam agafar ja no que s'havia equivocat d'or, sinó un camió carregat de taronges furtades. I el vam agafar i això ja és algo, perquè avui en dia la legislació, si és uns quilos en concret, tampoc és que tinga molta repercussió per a aquestes persones. Entonces, moltes vegades a qualsevol llaurador que està és avisar a policia, anar-se'n i ja nosaltres ja procedim. Quan són ja qüestions més grans, pues ja te dic, vam agafar un camió sencer i van passar a disposició judicial, se va immobilitzar el vehicle. Per sort no tenim molts casos de robatoris, però bueno, tenim que estar ahí. I una de les línies és reforçar també el que és lo rural, però el terme ja no d'això, perquè avui ja tenim altres realitats, tenim a vegades vertits que il·legals, que... Tenim molts termes, per exemple, conforme tenim el terme pues, neteja de lindes i qüestions pues, que en la nova realitat esta que tenim de l'agricultura, que ojalà torni a reflotar, però tenim ara qüestions que antes no eren tan pensables. Ahí últimament en mediació estem fent moltes coses que té que veure en la part rural, no? En temes de que un no limpia la seva part i això fa que a l'altre pues, no pugui passar, o coses d'aquestes que abans, quan tots tenien les seues faneca i si ho tenien ben cuidat, pues, no teníem això. I per tant, estem adaptant-nos a tot el que hi ha.
Ara, per curiositat, a mi jo te fiquen un compromís, però bueno, si no ho saps, jo tampoc ho sé. Ara que dius tu, sí que és veritat que cada vegada n'hi ha més abandono dels horts, no? N'hi ha algun tipus de via, subvenció, tipus Generalitat, municipi, Diputació, en el qual aquests llauradors es puguen ajudar per a aquesta limpieza o algo? Saps si n'hi ha algun pressupost o algo? Que a lo millor a molts oients tindran aquest problema i no sabran com obrar.
Nosaltres tenim subvencions dels camins rurals, això sí, d'arreglar els camins, i cada X temps es arreglem. A lo que té que veure el terreno, cada un se té que fer, se té que arreglar el seu terreno. Lo que si no se ho arreglen sí que poden haver són sancions.
això sí que és un ànime, no? Això estem tots d'acord, no? També, com a regidor de cooperació, Villarreal perteneix a ONGs que col·labora habitualment, i també a la Font Valenciana de Solidaritat. Quines són les ONGs que sols apoyar-se més l'Ajuntament de Villarreal per a l'ajuda d'ells?
Mira, nosaltres quan jo vaig prendre possessió teníem una qüestió de les ONGs que per tot el que va haver des del Covid, que van haver una barbaritat d'ajudes. Després, en tots aquests temps, pues, teníem moltes ONGs que se van fer projectes i els quals se van impedir que això se van dur a terme, però sí que és veritat que el volcà en el Covid, pues, n'hi havien a munt ONGs que encara quedava justificar tot el que havien fet, no? I per tant, pagar-los una part que faltava, i alguns, si no havien justificat tot el que tocava, pues, que tornaren el que no havien gastat. Per tant, jo al arribar a la regidoria i trobar-me en aquesta situació, el primer que vaig optar va ser per paramos barco en aquesta línia, justifiquem tot el que n'hi ha, primer mos fiquem al dia i després ja veurem, no? Perquè n'hi ha de diversos anys. I per tant, ara ja ho tenim tot sanejat, i a part sí que hem seguit col·laborant el Fons València de Solidaritat, que ahí lo que nos ayuda es un fons que agafa, no té ideologia, podríem dir. Allí dins de la Junta som del Partit Popular, som del Partit Socialista de Compromís, i ells sí que tenen un bagatge i una estructura en la qual te fa arribar a llocs on altres ONGs no arriben, i sobretot que el tema de justificació i tot és molt fàcil perquè ells tenen una auditoria. Perquè moltes vegades el treballar en ONGs, la contrapart que tu tens, a lo millor és, bueno, a lo millor la majoria de vegades són en països en els quals la moneda és distinta, lo que ells, les factures que te donen has de canviar a la moneda que tenen, i és un treball que, tot i que nosaltres, pues, ho hem fet molt de temps, sí que és veritat que era molt tediós. Llavors, quan me vaig topar en lo que n'hi havia i vam estar treballant en sanejar tot, perquè lo primer que vaig fer va ser veure l'estat i després reunir-me en la coordinadora d'ONGs de la Comunitat Valenciana. I n'hi havia ONGs de Civil, per exemple, però n'hi havia de moltes altres que treballàvem, i assentàvem i dirà, anem a veure la fulla de ruta. Sé que cada un teniu una qüestió concreta. Anem a detallar, anem a contrastar la informació, a partir d'ahir anem a treballar. Sanegem això i després ja pararem. I ara estem en aquesta línia, no? Tindrem una reunió l'any que ve en ells, l'any que ve, però ja estem en desembre. I, però per una altra cosa sí que hem seguit treballant en el Fons València. Jo formo part de la Junta, i ahir hem treballat en diversos projectes. En projectes en un recorregut ja, sobretot en diversos països, concretament en dos, Bolívia i Equador, que el que se tracta és de, pues, empoderar allí a moltes de les persones que n'hi ha allí en recursos que tenen, que realment necessitaven una assessoria nostra, uns diners per poder començar i arrencar. Entonces estem treballant des de temes d'empoderar molt a la dona en artesania, en les dones que fan uns sombreros espectaculars, que s'està funcionant molt bé. Hi ha altres que ara han descobert unes pintures rupestres que estan enfocant molt a turisme. I també hem treballat des d'ací, pues, per exemple, en la franja de Palestina, quan estava ben totes aquestes matances i estava completament blindat, pues, a través del fons i a través de UNRWA, de Nacions Unides, pues, poder enviar uns kits bàsics d'alimentació. Entonces, en cooperació hem seguit treballant, i la idea és seguir treballant sempre en una línia molt clara, no?
I parlant ja de l'últim apartat que té la teva regidoria, que per cert és extensa i llarga, la salut. Jo recordo enguany, parlo com a ciutadà llegint de premsa, la biblioteca antiga enguany estava relacionada en què volien el carrer Torremosa, me referís, i no sabia situar-lo. L'edifici en si anava destinat a aquest menester. En quina situació estem ara mateixa?
Bé, hi ha diverses qüestions. És que aquest centre, ho sabíem, i no ho sabia ningú, però quan vam anar a fer la sessió al conseller ens vam donar compte que aquest centre estava a nom del govern d'Espanya, des de l'època de Catapum. Entonces, ahí vam tindre que fer un treball des de l'Ajuntament molt àgil, en el qual, pues, mos passar a Vila-real. I de Vila-real passar a la conselleria. Això nosaltres ho vam fer. De fet, vam tindre una reunió en conselleria l'alcalde i jo farà algo més d'un any, aproximadament, en conselleria, dient, mira, ja teniu el terreny, nosaltres l'edifici, ja a la vostra disposició, que vosaltres vos fiqueu. Entonces, ells, hasta on jo, van fer la redacció del projecte, i ja és qüestió dels temps de conselleria el que li dona a això celeritat. Vosaltres, des de luego, en temps rècord vam agarrar i vam... El problema que n'hi havia, que estava a nom de l'Estat, va passar de l'Ajuntament va passar a la Conselleria. Això ho vam fer ràpid. A partir d'ahir ja...
I ja per últim, Toni Marín, com a regidor de totes aquestes parts del municipi de Vila-real, mos has contat una miqueta la situació actual. Però Toni Marín, ciutadà, què desitja este 2026?
Bueno, lo primer de todo es saludar a tots. Jo crec que en saludar a tots és lo que la base de tot, no? I després, pues no res, que tot vaja bé, que procurem tots estar il·luminats per poder fer des de Vila-real cada un com a ciutadà i en el meu cas, pues en esta qüestió d'un carrer, pues tindre les orelles sencers per continuar fent tot el millor per Vila-real. Això és el que desitge.
Pues no res, Toni Marín, des d'esta casa agraït el que hagués vingut a ficar-nos al dia d'este balanç anual del taller UPK, que segurament molts pares estaran agraïts de que una nova faceta pugui donar-li solució i sida als seus fills. I no res, desitjar-te això, que passes uns bons Nadals i que l'any que ve pues, vingues carregat de força, te fartes de polvorons, que visto tantes regidories que portes, tantes això, tens que vindre carregat de força.
Moltes gràcies a vosaltres i els mateixos desitjos per a vosaltres.